El divan amb Sílvia Coppolo.
Exclusivament en podcast.
Semblava que aquella melodia es fes còmplice del mar en la seva maniobra envoltant. Els violins li van fer encongir el cor. Va agafar els seus fills i els va prémer contra el seu cos. Hauria donat la seva vida per ells allà mateix. I així ho va desitjar amb tota la seva ànima. Però s'enfonsaven tots tres, junts. Ella no era una columna prou alta per mantenir-los a la superfície. Havia esgotat les forces. Va deixar de sentir el seu contacte, confonent-los amb la seva pròpia pell. Va tancar els ulls després de fer un crit de desesperació i en l'última alenada, vençuda per l'esforç, va sentir com el cor se li trencava amb mil bocins. La música arribava al clímax. Encara va trobar aire per dir amb la gona plena d'aigua: «Us estimo! Mare!» El crit de l'alba va saltar esmolat en totes direccions. L'Àngel no va dir res. Les seves llàgrimes no es veien enmig de l'aigua. Abans del silenci definitiu, la Maria va llançar un darrer crit ofegat.
Troba el divan amb Sílvia Coppolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
I aquest és un moment de l'escena de l'arrencada de l'home que va viure dues vegades. Premi Ramon Llull. És brutal. És clar que el que passarà 25 anys després també ho és. Gerard Quintana és l'autor d'aquesta novel·la que jo situaria en un realisme màgic ple de música i poesia, amb amor, amb sensualitat i erotisme, amb bellesa i veritat, jugant amb els déus i amb els daus, detallista, onírica i espiritual.
Gerard Quintana, avui al divan amb Sílvia Coppolo.
Gerard, l'enhorabona.
Moltes gràcies.
I benvingut.
Bé, què més, què millor podia fer que estar aquí escoltant-te? M'has posat la pell de gallina.
Oh, però és el text és teu, sí, que has inventat tu, això, eh?
Però cadascú, quan el llegeix, el torna a escriure, en certa forma, no? I bé, l'has escrit molt bé.
Ara ja sé qui ets.
Sí.
Després de llegir el llibre, ara ja sé qui ets, Gerard.
Això em passa amb els lectors d'aquesta novel·la.
Sí, quan... com han dit?
Moltes vegades quan venen i em diuen el seu parer, aquests darrers dies, sé més qui són, sé més d'ells, segons què es fixen o què els hi ha produït més impacte, perquè al final aquest llibre és com la vida, és la vida del Salvador Martí, però vull dir que hi ha tantes mirades possibles, aleshores sé millor qui és.
El lector.
El lector, sí.
Però el lector sap més qui ets
això
tu.
Sí, això sí. Això, bé.
Tu has passat tan bé, tan bé. No tens perdó de Déu. De tan bé que tu has passat.
Sí, m'ho he passat tan bé que no volia tornar, no volia acabar.
Veus?
Sí, és cert. Encara tinc la recança.
De que podia haver estat més llarg.
Sí, de que hi estava molt bé. Aleshores, sí. L'altre dia comentava a l'editora, dic, potser un dia... amplio amb una propera edició d'aquí uns anys, no?
Mm-hmm.
Perquè hi ha molts personatges d'aquí que són molt desplegables, també.
Mm-hmm.
I molts surten només un capítol, un instant, tres pàgines.
Els veus per això, eh?
Sí,
els veus físicament, els veus, fins i tot l'olor que fan, la roba que duen, com es belluguen, no? Ho veus tot. I a més no has quedat atrapat perquè la història fos versemblant. Això és genial. No cal que ho sigui. Funciona.
Sí, aquest era un dels reptes, si està escrit, és que és veritat, no? Més si enllà de si és...
Entres
si és
en la complicitat del lector o de la lectora, que hi entra i tot pot ser, és veritat, i es pot anar endavant amb el temps, i es pot viure dues vegades, i poden haver unes monedes, i aquí pot haver un pare, i pot haver la idea de que el benefici és el malefici, no? Sempre la imatge del que és positiu és alhora negatiu, i com t'hi situes.
És com aquesta música que estem escoltant, sí, que obre el primer capítol, bé, forma part del primer capítol.
El llibre està ple de música, eh?
Sí, a més m'ajuda a fer aquest pas, no?, d'un costat a l'altre, la música, com que ja és la manifestació d'allò invisible, d'alguna manera, allò que no veiem, però ens fa sentir la música. Aleshores, l'he utilitzat així, i aquesta mateixa peça de Ravel, el concert en sol major, és allò que deies tu fa un moment, és preciós i és trist i és dolorós i és, o sigui, conté per mi una mica el que vull mostrar en aquest llibre, no, també, que tot és ambivalent, no
en el dolor no hi ha temps, escrius en un moment donat.
Sí.
Però... I vaig quedar com pensant aquesta frase, en el dolor no hi ha temps.
Sí, per això a vegades pensem que no en podem sortir, no? Si no veuríem que després del dolor, que el dolor s'acaba, però en aquell moment el temps s'atura. No hi ha horitzó, no? Per això és dolor.
Gerard Quintana, avui al divan, però avui en Gerard, amb l'home que va viure dues vegades, hem llegit el llibre, publicat ara a Columna, i d'aquí no res estarà publicat també en castellà, Planeta.
Sí, exacte. Ha sigut força immediat. De fet, després de la proclamació del premi, van ser uns dies de bogeria, perquè van decidir treure'm molt aviat, em sembla que ha sortit el dia 10 de març,
sí?
L'edició en castellà. I, per tant, revisar tota la traducció, ser sobre dels detalls, però bé, l'he escrit amb l'ajut del traductor, Josep Escrivà, l'hem escrit dues vegades, també.
És molt interessant perquè en el llibre hi ha contínuament referències a la literatura, a autors, a poetes, i m'agrada molt quan aquí n'hem llegit una versió, posem per cas, en català, que sempre esmentis qui l'ha traduït.
Sí.
Sí, ho he vist. Qui ha pensat això és volgut, perquè cada traducció és una nova vida d'aquest llibre. I, per tant, el que està fent en Gerard és no només anar a l'autor, a l'autora original, sinó al traductor, a la traductora, i ho escriu com aquell que, en passant, no?, diríem, amb un aire de naturalitat brutal. I vaig pensar, que bé que està això, com per anar-ho assumint que sigui una manera de parlar de qui fa les traduccions dels llibres.
Sí, tant en el cas del Nocturn Hindú de Tabuki... com en el cas de l'Ulisses de Joyce, per exemple, jo crec que és important. El traductor és fonamental. No podríem... podríem posar mil exemples. En el llibre anterior, o Entre el cel i la terra, la traducció de Borges de les fulles d'herba de Walt Whitman era significativa, no era la mateixa que les altres.
No sabíem que sabies tanta literatura, però ara hem descobert el tiet.
Sí, era un secret de família.
Sí.
De fet...
Explica'ns-ho.
Era un secret de família i tampoc crec que... Home, recordo un mestre que vaig tenir a l'Institut del Teatre, precisament quan vaig estar allà, el Jaume Melendres, que em veia venir... i veien els tallers que fèiem a primer o alguna improvisació que utilitzava textos propis o adaptava algun conte de Maupassant o de què fos. I em deia, a tu t'agrada escriure, eh? Diu, és molt fàcil, només has de llegir molt i escriure cada dia. Bé, ja tenia aquest bagatge amb el meu oncle Pere i la llibreria de Can Geli a sota de casa.
I el cognom de l'oncle.
Sí.
Que és també el del nostre prota, no? Quan canvia de nom.
És el seu segon cognom, sí. Pere Rodeja Ponsatí, es deia ell. I aleshores el protagonista, Salvador Martí, escriu amb un pseudònim que és Pere Ponsatí.
Quan pensa que el perseguiran.
Exactament.
Molt bé.
I jo vaig presentar també la novel·la amb un pseudònim en el premi, que era aquest, Pere Ponsatí, també.
I et veiem a la llibreria Girona, i tu ets un nano. I què fas allà?
Doncs em sento lliure. De sobte està ple de portes i finestres i em puc disfressar d'altres llegint aquells llibres, primer a la secció dels llibres il·lustrats, no? Les grandes aventures i aquelles col·leccions de Bruguera que hi havia amb una pàgina amb text i l'altra il·lustrada, no? I després anar avançant en el passadís fins que al cap dels anys vaig arribar a la diguéssim, a la secció de poesia, que era la més tranquil·la de la llibreria en aquells temps. Jo podia remenar els llibres i al cap d'uns quants dies tornava i tot estava com ho havia deixat. Aleshores, en aquest recorregut per un nen que, malgrat que després d'alguna forma no ho ha semblat, per un nen molt tímid, introvertit, amb certs problemes de comunicació, amb el meu cosí, que és el cara...
Que eres tu, un nen introvertit amb problemes de comunicació?
Sí. Sí, em costava encaixar en el món. En aquest sentit, hi ha coses que he utilitzat per el Salvador Martí, per la seva adolescència, aquesta sensació de no encaixar massa en el món, d'aquesta vergonya aliena, fins i tot, que va fer anar a casa tant de corcoll. I d'alguna manera, també el meu cosí, el fill del llibreter, del Pere Rodeja Ponsatí, que ara porta la llibreria, érem cosins germans, vivíem un al pis damunt de l'altre, i ell, en canvi, era l'home efectiu, esportista, era el... saps?
Era el potent, com si diguéssim, l'efecte de potent, eh?
Sí, aleshores jo era un ombra per allà, que em anava alimentant i no sabia quin destí tindria tot aquell pòsit que s'anava posant a dins, i que anava seguint lectures de... que em recomanava el meu oncle, però també d'altres que sabia que em deia que encara no era el moment, no? En algun moment vam fer broma i deien potser ens hem canviat els fills amb la teva mare, no? Que era la meva mare, era la seva germana. Però sí, per mi va ser una esponja. Això i la botiga de discos que hi havia just al davant, l'única botiga de discs que hi havia en aquells temps al centre de Girona, Discos Coll, i només havia de fer tres passes i anar de la poesia
a la música,
als vinils.
L'home que va viure dues vegades, de Gerard Quintana.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Rostre sexy.
Per al Totpoderós, l'eternitat era un instant sense vores i la immortalitat un bàlsam trampós que l'apartava de les passions i el mantenia en una serenitat inviolable, en la qual gaudia de la idea de la fragilitat i de les passions a través de les criatures mortals i efímeres, com la Maria i els seus fills. El seu plaer va ser satisfet amb una plenitud tan completa que va voler recompensar-los d'alguna manera i va fer que, de nou, la carn esdevingués verb. Els grans secrets, els millors tresors, la possibilitat d'assolir grans fites eren les ànimes més insignificants i invisibles. L'equilibri no s'alteraria per un retoc imperceptible en el compàs infinit. Va decidir que, salvant aquelles vides, premiaria l'amor, a més de compensar alguns episodis d'ira i de crueltat que encara no havia aconseguit esborrar de la memòria dels humans, però havia disfressat de càstig i faria encara millor i més justa la seva creació. L'equilibri és a mig camí entre el dolor i el delit, però són necessaris tots dos perquè sigui possible.
El divan amb Sílvia Còpolo. Sílvia Còpolo.
Aquesta vegada va fer girar la roda del temps encara una mica més enrere, prou perquè les tres vides tornessin a ser damunt del matalàs. Va moure el vent amb força en direcció a la costa i els va empènyer suaument fins a la platja.
Aroma, terra banyada.
Ets el creador, fas, desfas, la vida, la mort, el present, el passat, el futur. Tu has passat tan bé.
M'has descobert.
He trigat anys.
Sí. Bé, això és el que et deia. Els llibres són infinits. Aleshores, quan la realitat, a més, amb aquests temps recents, et nega tantes coses, tens el poder de la imaginació. I jugant amb tot el bagatge del que has anat trobant al llarg dels anys, que crec que és l'interessant, i mostrar-ho, i els impactes que tu t'han mogut en una direcció o una altra, no? I aquí hi ha tota aquesta colla d'escriptors que cito, de poetes, de...
Prevert, sobretot arreu, contínuament, no?
Sí, sí, sí. A casa també hi és, a tot arreu.
A tot arreu. Vinga, Prevert, vinga. Només començar, no? M'agrada aquesta idea. No sempre l'opció més dolorosa assegura l'èxit. Ja dius, no, és que hauràs de patir... No, no és clar.
Sí, en el llibre hi ha moltes cites i referències a la religió, i aquesta és una de les, indirectament, de les idees que tenim associades a això, a la nostra cultura cristiana, no? No hi ha res sense patiment, no hi ha res sense esforç. Bueno, com deia Picasso, si arriba la inspiració, que m'agafi treballant, no? Vull dir que crec en el treball, però no crec en el patiment.
A partir d'aquell moment, la conversa es va fer més intermitent, amanida de nou de tòpics i llocs comuns i acompanyada de la veu aguda i prima de Tom Petty. Quan va sonar la tornada, el conductor la va cantar a plena veu, Free Falling, caiguda lliure. Encara li costava escoltar unes paraules com aquelles. Per un moment va deixar sol el seu company de viatge insistint en la tornada. Tot seguit va sentir un rebrot d'aquella vergonya aliena que tants cops l'havia bloquejat en el passat, però que havia après a dissimular. A la vida era fonamental aprendre a amagar les emocions per no convertir-se en un blanc fàcil, es repetia sovint. Aquell personatge al volant semblava prou inofensiu com un osset de peluix, va pensar el Salvador, tot i els seus esgarips, quan arribava al clímax de la caiguda lliure. Running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Crees molt bé els espais, els climes, la densitat de l'espai. Sé que dic coses una mica estranyes,
No, jo t'entenc, eh?
M'entens, eh?
Sí, de vegades jo també dic aquestes coses i em miren així, com si digués coses estranyes.
Tenim
un punt en comú.
Sí.
És cert que mentre escrivia, de vegades pensava, més enllà de l'argument, de la trama, que en algun moment donat em semblava, o sigui, era una proposta gairebé de conte, no?, amb aquest
pot
passat.
Pot ser com la trama pot estar subordinada als ambients.
Sí, per mi era més important explicar el com, no?, i sí, com fer-ho que el què. El què, com diu en un moment el citant a Jack Kerouac, tot ja ha passat abans.
Uh-huh.
Tot ja s'ha escrit abans, d'alguna forma, no?, també. A vegades tinc la sensació que estem repetint el model d'Homer, no?, amb l'Odissea, amb aquest personatge que sempre vol tornar, no?, que ha de viure un periple per fer tot el cercle. I, en certa forma, hi ha molt d'això en el Salvador, també. Un personatge el qual ho va perdent tot.
Però al final guanya.
Més enllà de la pròpia vida, no?
Ja hem sentit Maria Jaume amb Terra Banyada,
sí,
que ens l'has triada. Per què?
Bé, al final és el Petricó, no? Un dels capítols quan es coneixen la Papallona i el Saltamartí, la Maria i el Salvador. Aquesta olor de terra banyada, de terra molla, no?
Uh-huh.
És la música que avui anem sentint és... Algunes cançons estan incloses en el llibre i altres m'han acompanyat durant l'escriptura.
En J.J. Cale, per què? Que surt diverses vegades, també?
Sí, per mi és un model. Ell hagués pogut ser... Moltes vegades parlem dels mites, que aquí també se'n parlen, i parlem dels mites dels 60, de la nostra generació, de Bob Dylan. I Gigi Cale és aquell mite amagat, no?, que no va voler ser-ho, que gairebé no feia concerts en directe, que les seves cançons no tenien un gran èxit en la seva veu, i que altres, amb les seves cançons, igual que havia passat abans amb antics bluesmen que cobraven un dòlar per cançó, havien acabat siguent hits en la veu de Rolling Stones o d'Eric Clapton o de tanta gent. I amb el Gigi Cale passava una mica el mateix. Aleshores, és l'autor, saps? És el músic autor, aquell que gairebé ningú coneix, ni ha vist mai, ni sap molt bé com és, no? I en el fons era recuperar-lo per simpatia i pel que suposa, un músic així, en certa forma, marginal.
Mira, ara en Ferran Palau.
Ei, des de que he arribat que no faig més que donar voltes.
Som amb en Gerard Quintana.
Arroba el divan Còpulo.
Ei, creus que no he notat que últimament ja no m'escolta?
L'home que va viure dues vegades.
Però tot s'arregla molt de pressa. Na, na, na. Quan engegues la banyera. Na, na, na. Regalim amb gotes d'aigua. I es difumina el teu reflex.
El llibre l'has escrit durant la pandèmia, però 30 anys abans ja hi eres. Què vol dir això?
Sí, que hi ha una llavor que de sobte comença a créixer dins teu, que al cap dels anys es cristal·litza, es materialitza amb l'escriptura, no? Però hi ha una idea que t'està perseguint o que tu vas encerclant, no? I que no saps ni explicar, però que t'interessa, et commou, d'alguna forma et fa preguntar-te coses o tens present. I aquesta és una d'elles. I jo crec que fa 30 anys, de sobte, en un moment en el que sense adonar-me'n estava fent música, quan no era la meva decisió, jo estava fent altres coses, amb 2-3 anys tot va anar rapidíssim, i de sobte, bé, vaig mirar enrere des de l'escenari de l'Estadi Olímpic, amb 60.000 persones, amb la Tina Turner, l'últim de la fila, vaig mirar enrere des del sot del migdia, amb 70.000 persones a les festes de la Mercè, vaig mirar enrere des del Palau Sant Jordi amb els Pets, Sant Traït, Sau, amb aquell concert multitudinari, i veia el nen que jo era i pensava, què ha passat? No em reconec, no? O sigui, com hem fet aquesta transició, no? Els mateixos mestres que vaig tenir de petit o d'adolescent, alguns em deien, m'ho hagués imaginat de qualsevol menys de tu, per aquella cosa, no? També aquí penso que, i per l'experiència que he tingut amb la gent que he conegut als escenaris, tant al teatre com a per la formació que vaig fer abans, com a la música, que els escenaris són plens de tímids que han hagut de lluitar amb si mateixos i fer un procés, no? I podria posar molts exemples, molts.
I ara ja ets qui vols ser?
Ara ja sóc, em sento transparent, i després d'escriure aquest llibre encara més. O sigui, que això dona molta calma, no has de semblar res, no?
Gerard Quintana. Aquest home que escriu "No som amos del nostre propi guió". Ho havia d'aprendre en Salvador Salta Martí, però jo ara he vist que en Gerard i en Salvador aquí han fet una fosa. No? I és clar, estàs dient la mateixa cosa.
Sí, sí.
I és fixat. Era la línia que jo tenia aquí. Sí, sí. Queda mirant.
Això és Satí i les nosians que estan sonant, que tenen un... Bé, suposo que ens han fet trobar-nos d'aquesta manera tan sobtada. No és estrany. Que en aquest llibre, a vegades he comentat, tinc la sensació d'haver-me vestit de miner i haver entrat a les meves cavernes i vinc a anar picant fins a trobar una veta amb unes pedres que pogués polir escrivint, fossin precioses.
Per tant, tu has nascut dues vegades com el propi protagonista?
I potser tres.
No m'agrada en Dionís. No m'agrada.
El Dionís està...
No m'agrada el Dionís.
Està perdut.
No m'agrada.
Tens el dret a no...
A tu t'agrada el pare?
L'entenc.
Això és una altra cosa.
Sí. L'entenc, però crec que podria haver fet les coses d'una altra manera.
Estem d'acord.
Sí.
Pobre xicot, en Salvador.
Segurament el Salvador és més fort que el Dionís.
Això sí.
Aleshores, ha de fer, d'alguna forma, allò que el seu pare no ha tingut prou força o prou valor per fer.
No hi ha bones o males cartes?
No.
I doncs què hi ha?
Doncs la manera de jugar-les, siguin bones o dolentes.
Què vol dir allibera't de la realitat, salta i no tinguis por?
Vol dir crea tu a realitat. Vaig tenir un mestre, es deia Stefan Chintaocheng, un senyor que té un llibre que es diu El Tao de la Veu, i que ens repetia molt sovint, deia: el més poderós que teniu és la imaginació. Diu, i no li feu cas. Si imagineu, creareu. Aleshores, això és la realitat, el que ets capaç d'imaginar.
Sílvia Coppolo conversa avui amb Gerard Quintana, Premi Ramon Llull, al Divan, a Catalunya Ràdio.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste.
Quan la seva mare havia descobert la doble vida del pare, l'existència de tota la família va esclatar pels aires. La mare el va fer fora de casa puntades de peu. No volia sentir res del que ell digués. De fet, ell no va dir gran cosa. La mare va llançar totes les seves coses per l'escala i pel balcó. La roba, les sabates, els estris de pesca, els seus papers, els discs i tots els llibres. L'endemà el barri n'anava ple i la ciutat sencera. La mare no va escatimar crits ni escarafalls per mostrar el seu dolor de dona ultratjada a tothom que s'aprovava atret pel terrabastall. Volia que se n'assabentés el món sencer. A partir d'aquell dia, no va voler que entrés cap més llibre a casa. La mare no entenia que així també estava fent fora el Salvador. O potser sí. Per a la seva mare, el pare va passar a ser només ell. I el Salvador havia de sentir allò de "ets igual que ell" cada vegada que la mare el trobava amb un llibre a les mans, com si els pecats del pare també fossin seus.
Cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola.
La Sílvia Pérez Cruz. Genial.
Superlativa. Jo crec que serà un d'aquells noms que, passats els anys i els segles, seguirà recordant a la Sílvia. De vegades les cançons perden el seu autor pel camí i la gent les canta, sobretot les que es fan populars, i no sap ni qui les ha escrit, ni qui les ha fet, o se'ls hi atorga l'autoria d'algú que n'ha fet una versió posterior. I la Sílvia és enorme.
Gerard Quintana, l'home que va viure dues vegades.
Voy a pensar en ti. No olvidar tu nombre.
I on som ara? Morgan, aquest sargento de hierro?
Aquesta cançó la vaig rebre amb un missatge d'una persona que no parlava potser des de feia molts anys. I de sobte va tenir un trencament a la seva vida i vam reconnectar. Va enviar aquesta cançó. I vaig tardar un any en respondre al missatge.
I heu fet un retrobament?
Ho farem. Però de moment hi ha aquesta cançó que fa de connexió.
Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Cúrame, viento, ven a mí y llévame lejos.
Aquesta conversa, aquest divan amb la barreja entre les teves paraules, la música que ens has triat i fer com, mira, com un Salvat Martí també, diríem, en el teu llibre.
Sí.
Salvat Martí, no trauràs profit d'aquest crim. No podràs fer ús del meu or i tindràs només una segona oportunitat per tornar de l'infern. Així serà per a tu i per a tots els teus hereus. Haureu de guardar aquest or fins a la fi dels temps. qui el mantingui abraçarà el desig i la perversió que desborda el plaer, i qui el perdi o el vengui abraçarà per sempre més el dolor. És una herència maleïda.
Sí, he jugat molt amb els arquetips en aquest llibre, i de fet fins i tot els capítols de, els noms dels capítols podrien ser els noms de les cartes d'un nou tarot que jo em fes, no? El tarot està fet d'arquetips, precisament. Hi ha moltes referències. L'or, evidentment, de fet és el món en el que encara vivim, no? On el diner és planetari, no té fronteres, té paradisos fins i tot, no? Compra les culpes, les penes, compra, o sigui, compra l'amor fins i tot, i la manca d'això, doncs veiem, no?, que comporta dolor. I no hauria de ser així, perquè al final és un altre cop una construcció de la realitat que hem fet. L'or no és més valuós que una pedra granítica. Vull dir que, però hem decidit així, no?, que té aquest valor. Hem construït la realitat d'aquesta forma i jugo amb aquesta, amb aquests arquetips de la nostra cultura i amb aquesta polarització que representa, no? I en aquest sentit l'or, la perversió, el vici, no?, el que té, i aleshores amb el que té tampoc és feliç, aleshores necessita tenir més, posseir més. No?
Sis monedes que no són teves i tampoc meves. Quan t'arribi la mort et serviran per pagar el barquer. Quin barquer? El que t'ha de portar a un altre lloc?
Exactament, a l'altra vida, no? Has de tenir sempre preparades les monedes per si t'arriba l'hora i si no, no pots travessar. El barquer no et travessa gratis.
No m'agrada l'Alícia.
Tampoc.
No.
Ni el Dionís.
Dionís m'agrada... Ja em desagrada menys, no? Entendre l'entès sempre, però em desagrada menys. L'Alícia no m'agrada gens.
Bé, he volgut fer un ésser, en certa forma, venjatiu i cruel. I...
Una dona. És la més venjativa, no? La més cruel. És la més dolenta.
En els arquetips de la nostra cultura, sí. Així és. Sí.
Oh, però podries haver-ho canviat, això. No.
Bé, de fet, hi ha dones com la Carmeta,
aquí
o la mateixa,
sí,
Amàlia, no?
Sí, això és veritat. Que, hi ha dones angelicals
que són, i la mateixa Maria, vull dir que...
La Maria ho és tot.
També bon. Hi ha homes, penso, que tenen un bon cor,
sí,
encara que s'equivoquin, i hi ha homes malèfics.
L'última vegada que vam parlar et referies al poliamor. Com ho tenim? Fixa't quina pregunta oberta, eh? I d'allò, perquè diguis o no diguis, diguis fins on vulguis.
Doncs en procés, no? Jo veig al meu voltant i amb gent de totes les edats que bé, ens hem d'inventar de nou tot plegat. És moment de reformular la realitat, perquè la que teníem no acaba de rutllar i no sembla que la puguem recuperar del tot. Aleshores, potser, en aquest sentit, més enllà d'aquestes veus que diuen tenim una oportunitat, no, tenim una responsabilitat, diria jo.
Quina responsabilitat tenim?
La de tornar a escriure el món, o de tornar a escriure la realitat, una realitat més justa, més sostenible, sobretot més sostenible.
Veus impossible la relació de parella estil tradicional?
La veig molt difícil, si volem canviar les coses. Jo cada cop conec més parelles que cadascú viu a casa seva.
Però això és diferent que el poliamor,
però són parelles, sí, tot i que, bé, a casa de cadascú passa el que cadascú vol, no?
Bé, normalment aquests que fan això de casa seva, que fan el lat, el living apart together,
sí.
Representa que tenen un compromís de fidelitat. Sí, majoritàriament
sí.
És així.
Doncs em sembla perfecte. El que sí és cert és que les coses duren molt menys. Tu t'imagines quantes relacions com la dels nostres avis, els nostres pares, que estaven 60, 70 o 50, com a mínim, anys junts? Les coses ara crec que són d'una altra forma. No dic que hi hagi gent que no ho faci, però més enllà de la construcció d'aquella forma immutable, les relacions canvien i al final moltes parelles són germans, més que parelles.
L'home que va viure dues vegades en Quintana n'ha viscut un món. Salvador va fer memòria de tots aquells records que el pare havia transcrit acuradament. L'endemà del desastre va rebre un paquet. A dins hi havia uns diaris del pare i algunes fotografies soltes i retalls de premsa i de revistes amb algunes imatges de Jane Birkin i moltes altres de l'Alícia. Es feia difícil diferenciar-les. També hi havia les 6 monedes d'or dins la bosseta de cuir ennegrit i algun llibre. El Faust de Goethe, la mort a Venècia de Thomas Mann, l'Ulisses de Joyce n'era un. Amb les monedes hi havia un paper tan vell com el cuir. En Martinet i Sos Enganys no han pagat lo deute seu. Però què fa la Jane Birkin aquí? Aquesta cançó, que és una obsessió del pare.
Li fa això. Perdre el seny al Dionisi.
Sí, sí, ja ho veig, això, però això és situar-te 30 anys o no sé quants enrere, eh?
Sí, 40. Sí, uns quants. Són la generació d'aquests homes que havien de travessar la frontera per veure cert cinema i per...
Per veure l'últim tango a París.
També, per exemple.
Sí, havien d'anar a Perpinyà.
A Perpinyà, exactament.
Sí, i llavors tu això ho poses amb la Birkin, aquí el pare amb aquesta doble vida, no, també?
Sí, el pare, per això la mare no vol més llibres, perquè aquest pare no sap distingir la ficció de la realitat, en certa forma. Per això és capaç de viure dues vides i de separar-les, i de creure que allò que passa a un costat no arribarà a l'altre, no? Aquesta és una peculiaritat que té el pare del Salvador Martí, el protagonista del llibre, el Dionís, i és la seva obsessió, la seva fixació per aquesta actriu, musa en el seu dia, no? I parella de Serge Gainsbourg, i segurament també un mite sexual d'una generació, en certa forma, igual que ho va ser anteriorment i potser encara més enllà Marilyn Monroe, aquestes construccions, no? Gràcies també a l'escàndol que va provocar amb cançons com aquest Je t'aime mon amour que sentíem, i la reacció del Vaticà i de l'Església, etc. Serge Gainsbourg, que a mi és un músic que sempre m'ha interessat molt, i m'ha interessat molt com a músic i com a creador del seu personatge i de la seva carrera, no?
Les làmines dels tests de Roger aquí, és a dir, de cop i volta, bueno, jo, esclar, penso que avui he vingut el Gerard Quintana al divan, però aleshores de psicoanalista que s'ha estalviat escrivint aquest llibre...
No em calia venir al divan,
no.
Ja.
No, són bestials, no? Què fan aquí les làmines de Roger?
Aquest joc entre la realitat i la ficció, de fet, al tercer capítol hi ha un personatge que es diu el Campaner, que sí. Citant a Unamuno li pregunta al Salvador qui és més real, el Quixot o Cervantes, no? Tots conclourem que era més real. Què és més real, el Quixot?
El Quixot.
Sí, ha passat a formar part de la nostra...
Vida,
de la nostra estructura, de la nostra...
Dels nostres valors.
Sí, exacte.
Cervantes no tant.
Cervantes és l'autor, però...
Només com a autor del Quixot.
Sí, com a figura, però en canvi el Quixot és allà la nostra construcció, no? De la realitat és un referent, fins i tot adjectivem amb el seu nom, diem quixotesc, no? I bé, en aquest joc utilitzo els somnis, utilitzo la mateixa literatura, utilitzo o el personatge en alguns moments, i són presents les drogues. Aleshores, per entendre el món dels somnis, per entendre aquesta dimensió, era interessant també parlar de psicologia i parlar de Freud i parlar de Jung i parlar de Lacan i de sobte...
És que és una cosa, és que el llibre hauria de ser un llibre de text, anava a dir de test.
Per conduir,
text,
no?
Sí. I de text, sí. Mira, i ara me'n vaig al disc que havíeu fet.
El divan amb Sílvia Coppolo. Podcast a Catalunya Ràdio.
Hem prescindit de la tristor. El somriure és en angle mort. Abans hem corregit la inclinació, apuntant en direcció al teu cor.
Ets visionari, sou visionaris, no?, amb aquesta gran onada.
Sí, però el que va venir era més grossa que la nostra. I ens va passar per sobre.
Però és això mateix, no? Diríem, jo pensava, no?, quan avui l'estava escoltant, i pensava ben bé què és el que hem viscut, ens ha passat pel damunt, però en el mateix Gerard i en el llibre que comença el mar i acaba el mar, com la vida, no? Uh-huh. Viu una gran onada i va al fons i després pot tornar a la sorra amb una altra vida. Explica'm tot això, això és simbòlic.
Sí, el simbolisme. De fet, les cançons són plenes sempre de simbolisme, d'alguna manera, sobretot per mi, que no sóc massa d'escriure d'una manera costumista, no?, en aquest sentit. Les cançons tens poc espai, com a la poesia. Aleshores, de vegades m'han preguntat per qui fas les cançons? I encara no m'han preguntat en quin públic penses quan escrius un llibre, perquè no penses en un públic. I responc, suposo que perquè sí, dic, doncs, pels que encara no han nascut, no? O sigui, que hi ha un, més que un, una voluntat, una pretensió de permanència, no?, o de perpetuar-te, no, la possibilitat de que t'entengui qualsevol sempre, no? Segur que ens haguéssim agafat algú de fa 2.000 anys i ens haguéssim pogut entendre la mateixa llengua, haguéssim compartit moltíssimes coses.
Aquest llibre es pot llegir d'aquí 2.000 anys, en dono fe.
Doncs aquest és el propòsit. I al final, aquesta mirada en aquests carrers de Girona, per exemple, que surten al principi, hi ha molta gent que, no, que ni soc, ni escric, en certa forma, el seu nom, però hi són. En aquell bar on el Salvador descobreix que la noia que en teoria l'estava esperant ha deixat d'esperar-lo, no?
Allò és horrorós.
Allò és horrorós, però allà
és horrorós, allò. Aquell moment és horrorosíssim.
Sí. En aquell bar hi ha gent, la colla dels que estan en els darts.
Amb la il·lusió que ell arriba.
Sí.
Per veure el seu amor.
Sí, sí, sí.
Ni cas.
Sí. Ni cas.
Bueno, vaja, està ocupadíssima,
però
ella.
Però la vida és així. Aleshores, hi ha personatges a tot arreu. I alguns d'aquells, els que estan jugant a darts amb un got de whisky, que ni els són allà, només formen part del decorat. Allà hi ha el Javier Cercas, per exemple, que és un dels que freqüentava aquell món i aquell moment, tot i que ell no ho sàpiga i no ho explicito, però sí que jo els estic veient. I aleshores, amb tot aquest món que de sobte passo a l'altre costat del mirall, a vegades arrossego alguns noms que he conservat, de gent que es reconeixerà, també, i altres que saben que formen part d'aquell paisatge i també poden trobar-hi el seu lloc.
I som a la Rambla de Barcelona, i som a la plaça Catalunya, i tot d'una arribem a Mataró, i després passen coses també al carrer Almogàvers, al Poble Nou de Barcelona.
Sí.
És a dir, que contínuament anem veient paisatges. Jo pensava, és que els carrers que escull, a més tenen una densitat especial. Escull els carrers en funció del clima que està creant ara mateix.
Sí, això era important, les localitzacions, els carrers, fins i tot aquest carrer Perill, on ell, de Girona, al costat del Mercadal, on ell té el seu primer pis, Matavenero, aquest lloc on va trobar el Germán amb aquesta mena de comuna que intenten muntar a Castella, no? O el Cabo Espichel, a Portugal. Tots són llocs que he volgut conèixer, que conec, i que tenen una càrrega molt potent. La Fageda d'en Jordà, tots els espais, per dir-ho en certa forma, i fins i tot aquesta cara d'Eivissa,
que és la teva Eivissa,
que és present i que és la meva, més enllà de la marca que ens venen. És una illa amb molta lletra petita.
I no t'he preguntat, i ara com estàs, Gerard Quintana?
Bé, mirant de donar a conèixer el llibre i al mateix temps sentint-me fora del meu lloc, perquè el meu lloc era aquest llibre fins fa uns mesos, i encara... Bé, jo crec que la millor forma per tirar endavant és ocupar-te. Aleshores, el que he començat a fer és, ja tinc tot un dibuix, tota una estructura que m'empenya a escriure la tercera novel·la.
I ara seràs més novel·lista que una altra cosa?
No ho sé, és el que jo volia ser quan era petit i responia astronauta, perquè em semblava molt menys pretensiós dir astronauta que escriptor.
I era el que volia ser quan estaves a dalt a l'escenari i miraves a la gent i pensaves què hi faig?
Bueno, era un lletrista, per tant, havia escrit les lletres d'aquelles cançons, I les havia de defensar i les defensava el millor que podia, perquè cada lletra significava alguna cosa per mi, era part d'una vivència potent que era motor per mi també, no?
Però volies escriure lletra i lletra i lletra.
Sí. I més lletra.
T'hem estat esperant, va dir amb la seva veu de papallona. Ens pensàvem que no arribaries mai. La Maria li mirava la pell arrugada i els cabells grisos. Què t'ha passat? M'havia perdut a l'altre costat de la vida. Els seus cossos es van retrobar mentre la llum feia aparèixer el món al seu voltant. No pensava que pogués tornar a sentir el que sento ara. T'estimo, amor meu, va dir la Maria abans de fondre's amb ell, en un petó que ja no va tenir final ni tampoc principi. Semblaven una família com qualsevol altra. Ningú hauria parat atenció en aquelles quatre persones que s'abraçaven amb delit a la platja. Ni Déu ni el diable, només les campanes invisibles que repicaven des de la torre del Sabinar feien present que aquell era un moment especial per ells, el moment més important de les seves vides. Les gavines volaven en cercles sobre la cala, cridant amb la veu del Dionís. Els Martí ja han pagat lo deute seu. Quintana, ja hem pagat lo deute.
Sí, ja està, ja ens hem tret el pes de sobre.
Has patit molt?
Estones, sí.
Jo també. No, de debò que s'ho val.
Moltes gràcies.
És el viatge.
Sí, és el viatge, és la vida, és allò que ja ha passat abans, com deia Kerouac, no? Per tant, crec que cadascú podrà acabar d'omplir amb ell mateix els espais, les elipsis que hi ha en aquest llibre. En certa forma, quan algú em pregunta, però al final el Martí és viu o és mort? Jo dic, i això què
no importa? Mira, sóc una ànima bessona.
Ets bessona, sí, sí. Que gran.
Ostres, m'he posat vermella i tot. Sí. No importa. No importa gens.
No importa.
Gens.
No.
Et felicito de debò i d'acord. He anat durant una pila de dies amb el llibre, així per tot arreu, posant-hi aquí els senyals per quan vinguessis, i l'hem disfrutat. He fet el viatge, un viatge diferent del teu, però compartit amb el teu. Gràcies, Gerard.
Moltíssimes gràcies. Ha sigut un programa emocionant.
Gràcies. Gerard Quintana, l'home que va viure dues vegades. El trobareu a Columna. Ha obtingut el Premi Ramon Llull. L'hem fet aquí amb la Núria de la Fuente, a la coordinació imatges, amb la Matilde Seoane i el José Luis Santiso, a les gravacions i al muntatge. I m'ho he passat la mar de bé. Sílvia Coppola, fins la setmana vinent.
Com m'agrada aquesta ràdio.
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola.
Subscriu-te al divan amb Sílvia Coppola de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio.
No importa. No importa gens.
No importa.
Gens.
El valor de la conversa.
S'esvaeixen camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són, van deixar Oh, shit.